Gràcia i Poble Sec per acabar Sant Antoni.
És la una del migdia.
Altafulla Ràdio. Serveis informatius.
El camí de la Creu d'Altafulla tornarà a representar-se enguany, si la pluja ho permet. Els assajos previs ja han començat sota la batuta de la Joana Badia, qui està acabant de quadrar els personatges amb els actors d'aquest Via Crucis Vivent. L'Associació Mediambiental La Sínia condiciona la platja de Vinyet per afavorir l'aparellament del corriol Camanegre. L'entitat adverteix que quan aparegui un niu caldrà ser especialment curós amb la preservació de l'espai i vetllar perquè les cries evolucionin. La gent gran d'Altafulla es forma sobre com menjar de manera saludable i segons l'època de l'any. Aquest dimarts, l'aula d'extensió universitària de l'ORB porta Altafulla a la xerrada Mengem de temporada, aprofitem el que la natura ens serveix. L'Ajuntament de Torredembarra tanca el 2024 amb un romanent d'1,6 milions d'euros. Es destinarà a eixugar deute que actualment representa un 43,54%. S'aprova una modificació del projecte de la piscina de Torredembarra. El govern local afirma que l'equipament estarà enllestit abans de l'estiu i l'oposició posa en dubte els terminis i els costos de l'obra. I les llars d'infants municipals de la Torre tindran canvis en els barems d'admissió de cara al curs vinent. Amb el nou sistema es donarà prioritat a les famílies empadronades a la vila. Un vehicle s'incendia a la P7 a l'alçada de Roda Barà sense causar ferits. És un incident que ha tingut lloc aquest dilluns al vespre. Ha ficat tancar inscripcions amb 285 obres presentades. Els diferents comitès seleccionadors n'han de fer ara el visionat i triar les que finalment arribaran a projectar-se i a competir en el marc del festival aquest juny. Tarragona licita per 149.000 euros el servei de videovigilància pels seus carrers. S'instal·laran 28 càmeres, principalment a la part alta, però també altres punts concorreguts de la ciutat. MSC Cruceros es manté a Tarragona, tot i reduir escales amb un total de 25. La companyia de creuers referma la seva aposta pel país i a Barcelona en farà 200 d'escales. En esports, l'altafullenca Ana Ortiz es proclama campiona del primer supergran slam del circuit Audi Legem a Girona. Juntament amb una altra palista del tenis Tarragona, Ainara Pozuelo, s'han imposat a les primeres caps de sèrie a la gran final. I la rodenca Alexi Hernández és bronze al rànquing català infantil de judó. El judoca callarenc Joan Casado, per la seva banda, es prepara pel campionat d'Espanya universitari de l'11 d'abril.
Altafulla Mar Hotel. Esdeveniments familiars, comunions, batejos i casaments i reunions d'empresa. Sales privades amb llum natural, terrassa i accés al jardí, des de 10 fins a 200 assistents. Altafulla Mar Hotel, el teu espai de confiança per a les teves celebracions familiars al barri marítim d'Altafulla. Demana pressupost sense compromís trucant al 977 65 11 55. Altafulla Mar Hotel.
Altafulla Mar Hotel patrocina l'informatiu.
Altafulla Ràdio. Notícies.
Els responsables de la representació del Camí de la Creu d'Altafulla i tot l'elenc i personal de suport que el fa tirar endavant es troben pendents del cel per determinar si finalment es podrà fer aquesta posada en escena que plega un gran gruix de veïns i veïnes de la vila. És un patiment lògic, tenint en compte que l'any passat es va haver de suspendre per la pluja. Amb tot, no impedeix que la previsió sigui la de retornar als carrers de la vila, una representació que té ja més d'un quart de segle i que és un dels actes més esperats de la Setmana Santa altafullenca. Actualment ja s'estan fent els assajos previs per determinar quin actor o actriu es farà càrrec de quin paper en aquesta obra coral dirigida per la veïna Joana Badia, qui relata que aquests primers assajos també estan condicionats per la pluja d'aquests últims dies.
S'està treballant, ja fa un mes i mig que s'està treballant per fer-ho. Com cada any s'espera les activitats de poble, que són el Carnestoltes, que és sagrat, el Nadal, que no es toca, i després les cosetes d'última hora que arriben, perquè esclar, ja hi ha el dia de la poesia, ja hi ha el dia del teatre, però tot això no para el Camí de la Creu, perquè tots els que es van connectant, que diuen que sí, es van deixant a dintre del plànic d'ensajos. Però els plànics d'ensajos, com que són al carrer, no es poden fer si no ajuda el temps. I aquí és on entra el problema.
Badia recorda que el Camí de la Creu és un viacrucis vivent que va néixer a partir de la representació d'un quadre i que a poc ha anat creixent i afegint escenes bíbliques. Igualment, compta amb la participació altruista de diferents entitats del poble, com ara els Armats d'Altafulla o la Coral Nous Rebrots, a més del gruix de persones del poble i també alguna de visitant que s'han abocat en la iniciativa que protagonitza el Dimecres Sant.
El Camí de la Creu no és ni més ni menys un viacrucis vivent fet per tot el poble. No és ni d'un grup de teatre, ni és d'un grup esportiu, ni és d'un grup d'aficionats, ni és d'un grup religiós. És purament un grup de persones que aquell Dimecres Sant s'han afegit des de fa quasi 30 anys als actes religiosos de la Setmana Santa, perquè el tema que dirigim i que fem i que us donem d'obsequi és un tema religiós. Tothom sap com acaba.
Badia s'ha mostrat prudent respecte a les possibilitats de poder tirar endavant enguany la representació, tenint en compte la suspensió pel mal temps de l'any passat i que hi ha hagut uns anys en què el Camí de la Creu no ha pogut fer-se, primer per la Covid i després per la rèmora d'aquesta. En definitiva, el Camí de la Creu d'enguany serà el de la represa, després de 4 edicions des del 2021 sense representar-se. Aquest dissabte, coincidint amb la celebració del Dia Mundial de l'Aigua, l'Associació Mediambiental La Sínia va dur a terme una acció de voluntariat per millorar l'abalisament de la zona on edifica el Corriol Cama Negra, el Vinyet. Igualment, es van habilitar diferents espais per crear reservoris de sorra per la platja, unes accions que pretenen mantenir la condició de l'espai com a zona natural, recuperada fa uns anys, i afavorir la presència d'espècies autòctones, com seria el Corriol Cama Negra. En aquest sentit, des de l'entitat altafoyenca, es destaca la importància de mantenir aquest abalisament en condicions i vetllar perquè el corriol pugui atensar-s'hi, aparellar-se i fer niu, i que les seves cries evolucionin també favorablement. És per això que es fa una crida a tothom qui vulgui ser voluntari per simplement passejar per l'espai i guaitar si continua havent-hi la parella de corriol que ja s'hi ha detectat, si n'apareixen més i, sobretot, si se'n fa un niu. N'ha parlat al programa Baix Gaià al Dia la tècnica de la Sínia, Georgina Florejacs.
L'espai del Vinyet és això que ara ja s'ha vist el corriol, no? Que hi ha vingut aquí una parella i així, doncs és l'espai per adequar-ho perquè pugui nidificar tranquil·lament. I això, ens ja comencem amb el grup de voluntaris a passejar per allà, a veure com es mou el corriol, doncs aviat a veure si comença a fer el niu. Llavors això, si algú li ve de gust, doncs tenim un grup de WhatsApp, i és que tothom que passeja per allà, bueno, que el que fem és ens dediquem a això, a fer unes passejades pel Vinyet, i jo doncs veiem en això si el corriol està per allà i com està, i ho expliquem al grup.
Igualment, des de la Sínia remarca que ara és un moment delicat en el procés de reproducció del corriol, ja que aquest s'ha d'aparellar, i quan es ponguin els ous i neixin les cries, aquestes seran molt fràgils i no podran fer front a possibles depredadors si no se les protegeix. Per això els voluntaris tenen també una tasca d'informadors, perquè l'acció humana, passejar per la zona, no interfereixi en l'espai habilitat, ni tampoc els gossos, que recordem haurien d'anar lligats per aquest entorn.
anar informant també la gent que s'hi passeja, perquè a vegades continuem havent, no?, passejant gent amb els gossos allà sueltos o entrant a dunes. Llavors això, informem també aquesta tasca de dir, doncs, que és molt important que aquest espai dunar estigui protegit, perquè hi ha aquest petit ocell que fa niu entre la sorra, i que els moments aquests de posta i quan els pollets són molt petits és un moment molt fràgil.
Des de l'entitat ecologista demanen que tothom qui vulgui ser voluntari ho faci, tot contactant amb alguns dels seus responsables i simplement sent membre d'un grup de WhatsApp. Es pot informar si es passeja per la zona, si s'ha vist el corriol o si es detecta qualsevol circumstància que l'afecti. Igualment, pot ser una veu més per informar i conscienciar sobre el terreny la gent que hi passegi sobre la importància d'aquest indret. I l'esplai de la gent gran d'Altafulla acull aquest dimarts una nova sessió de l'aula d'extensió universitària de la Universitat Rovira i Virgili. Es tracta d'una iniciativa per dur arreu del territori els coneixements que es deriven de les disciplines que s'imparteixen en aquesta institució i fer-les assequibles i interessants per la gent gran. La sessió d'aquest trimestre se centrarà en l'alimentació i en com fer un aprofitament correcte dels productes que el camp ens dona segons l'època de l'any en què ens trobem. D'aquesta manera, la xerrada que es podrà seguir a l'esplai aquest dimarts a les 6 de la tarda du per títol Mengem de temporada, aprofitem el que la natura ens serveix, i la pronunciarà la professora Eva Benet, experta en la matèria. Recordem que les aules d'extensió universitària formen part d'un projecte social en el qual participen les principals universitats catalanes i que busca donar una sortida a les inquietuds culturals de la tercera edat i al seu neguit també per continuar formant-se. Igualment cal destacar que aquestes sessions representen també una eina de dinamització de la gent gran i una eina per afavorir el seu benestar emocional i psicològic en l'última etapa de la vida de les persones. L'alimentació, sens dubte, és un element bàsic per aquest benestar i és vital dur-lo a la pràctica de la millor manera possible. Fer ús de productes de temporada i extreure el millor de cada aliment contribuirà a millorar la salut de les persones, tant de la gent gran com de qualsevol edat, de fet. Per prendre part de l'aula d'extensió universitària es pot fer la inscripció o bé sol·licitar més informació sobre la iniciativa, tot escrivint un correu electrònic a l'adreça activitatgentgran@altafulla.cat o bé escriure un missatge de WhatsApp al número de telèfon 689-724907. I anem ara fins a Torredembarra, perquè l'Ajuntament de la Torre va tancar l'exercici 2024 amb un romanent de tresoreria líquid d'1,6 milions d'euros. Aquesta és una de les dades principals de la liquidació del pressupost de l'any passat i se n'ha donat compte en el ple que ha tingut lloc aquest dilluns al Consistori Torrenc. El romanent total, de fet, és de 3,1 milions d'euros, però se n'ha de restar d'aquí els diners que s'han de reservar per pagaments pendents. Per aquest motiu, efectes pràctics, com dèiem, el romanent queda en 1,6 milions d'euros. El regidor d'Hisenda de la Torre, Eduard Rovira, ha explicat que, de moment, aquests diners s'hauran de destinar a amortitzar deute, tret que el govern central modifiqui les normes d'estabilitat pressupostària.
Aquest romanent, a dia d'avui, que estan en vigor les regles fiscals, s'han de destinar a amortitzar deute, però si el govern de l'Estat modifica la disposició addicional sisena de la llei orgànica d'estabilitat pressupostària, podria fer perfectament que aquests diners es poguessin destinar a inversions financerament sostenibles. Però ara mateix, de moment, no és així.
La liquidació del passat exercici també deixa una ràtio d'estalvi net d'uns 2,6 milions d'euros, mentre que la ràtio d'endeutament se situa en el 43,54%. I seguim a Torredembarra, perquè el ple ha aprovat la modificació del projecte de reforma i cobriment de la piscina, un tràmit que va començar ja el mes passat quan es va obrir l'expedient. Els canvis, la modificació del projecte respon a la revisió de preus i l'ajustament de mides que ha calgut fer durant l'obra. No és la primera vegada que es modifica el projecte de la piscina per ple. Ja es va ampliar el termini per acabar l'obra i ara s'ha aprovat aquesta despesa addicional. Finalment, el cobriment de la piscina costarà 2,6 milions d'euros. Són 212.000 euros més del previst inicialment. El regidor d'Urbanisme de la Torre, Javier Perellón, ha justificat que s'ha adaptat al projecte a situacions que no es contemplaven en el projecte inicial, diu.
no són situacions en les quals no s'han trobat, com ho hem dit. No és un sobrecost sobre una adjudicació, perquè precisament el que estem fent és una modificació del projecte, precisament per adaptar-lo a aquelles necessitats en les quals no es contemplaven en l'anterior. No em fico com estava la redacció i tal, però sí que és veritat que no s'han trobat situacions en les quals no es contemplaven. També és veritat que la normativa actual han canviat.
Des de l'oposició, Toni Sacristán de la CUP ha recordat les presumptes irregularitats a la construcció de la piscina a l'etapa Massaguer. Carles Fuixet, d'Alternativa, ha posat en dubte que s'acabi la piscina en els terminis previstos i l'ultradretà Javier Ramírez, de Vox, ha parlat directament de sobrecostos.
Estem d'acord que Torredembarra tingui infraestructures al servei de la gent, però això no vol dir que avalem totes les pràctiques o males pràctiques polítiques que hi ha hagut al voltant de totes aquestes infraestructures.
La piscina que ens costa en aquest moment 2.612.603 euros i que ja veurem si s'acaba un pla després d'haver prorrogat 6 mesos i després de veure l'estat de les obres.
Sobre costes, lo dije en ese pleno, lo voy a decir, hay una serie de empresas, una serie de objetivos, una serie de intereses que están forrando a costa el dinero público de Torredembarra. Se están lucrando a favor de que ustedes gestionen esos contratos.
Pere Jon ha reiterat que la piscina estarà acabada per poder entrar en funcionament a l'estiu. I encara una derivada més del ple d'aquest dilluns a Torredembarra, i és que les llars d'infants municipals tindran canvis en els barems d'admissió de cara al curs vinent. Així es contempla en el nou reglament que s'ha aprovat en aquesta sessió. Amb el nou sistema d'admissió es donarà prioritat així a les famílies empadronades a Torredembarra, ho ha explicat el regidor d'Educació Torrenc, José García.
El que intenta aquest reglament és facilitar que les persones que estan empadronades al municipi de Torredembarra tinguin preferència a l'hora de sol·licitar una plaça, que fins ara no estava així recollit, no? D'aquesta manera, a l'hora de donar la puntuació, es potencia que les persones que estan empadronades al municipi tenen preferència en l'ordre de puntuació sobre les persones que són de fora.
Entre la resta de punts que inclou aquesta modificació del reglament de les llars d'infants, hi ha l'obligatorietat de recollir els infants quan estan malalts o bé contemplar la manera de procedir en cas d'impagaments. I en clau de successos expliquem que un vehicle s'ha incendiat aquest dilluns al vespre a l'AP7 a l'altura de Roda de Barà. El cotxe va aclamar-se completament i va provocar que les flames s'estenguessin a part de la vegetació pròxima. L'accident va ocórrer entre els punts quilomètrics 224 i 223 i mig de la via i les causes que el van provocar encara s'estan investigant. Malgrat la gravetat de la situació, els quatre ocupants del vehicle van poder sortir-ne il·leses, les quatre ocupants. Els bombers van intervenir amb tres dotacions per atendre els passatgers i apagar l'incendi. Com a conseqüència d'aquest accident, es van produir retencions a l'autopista, afectant les circulació en aquest tram. I seguim a Roda de Barà, però amb un altre ordre de coses totalment diferent. Ens expliquem que el Festival Internacional de Cinema en Català, el FICCAT, ha tancat el període d'inscripcions i ho ha fet amb 285 obres, superant en més d'una trentena les inscrites en la passada edició. El FICCAT ha tancat, doncs, aquestes inscripcions, tret de la del concurs jove, i un total de 285 obres són les inscrites en aquesta edició, superant en més d'una trentena les de l'any passat, com dèiem, entre totes les categories a concurs, són llargmetratge, documental, curtmetratge, videoclip i centres educatius. A més del total, 41 pertanyen a la categoria comarques tarragonines. Les obres estan repartides entre les diferents categories: 13 llargmetratges, 42 documentals, 127 curtmetratges, 52 videoclips i 28 treballs de centres educatius. A més, cal afegir les 23 inscripcions del concurs jove que es va dur a terme entre dijous i diumenge passat. Ara els respectius comitès procediran a visionar i valorar totes les obres rebudes amb l'objectiu d'escollir les que formaran part de la selecció oficial. En el cas del concurs jove, totes les obres presentades a concurs i que compleixin les bases seran exhibides durant el festival. A partir de la selecció oficial, serà el jurat qui determinarà les obres guanyadores de les categories llarg, documental, videoclip i curt. El jurat de centres educatius, format per tres joves estudiants, farà la valoració de la categoria realitzada per part de les escoles i instituts. I en el cas del concurs jove, el jurat el formen l'actriu i productora executiva Sana Yumi, el director de fotografia i realitzador Víctor Català i la cineasta i muntadora Mònica Cambra. Tots tres determinaran l'obra guanyadora en aquest cas. La codirectora del FICCAT, Cris Gambín, fa una valoració molt positiva d'aquest període d'inscripcions.
Celebrem aquest increment de produccions, de les 285 produccions que hem rebut aquest any. La veritat és que és un motiu d'alegria, perquè cada vegada hi ha més produccions en llengua catalana, i hem de dir també que cada vegada hi ha produccions de més qualitat també, sobretot destacar la categoria de curtmetratges, que aquest any hem fet un rècord i n'hem rebut 127, és de les xifres més altes dels últims anys, i com deia, tot produccions de qualitat, hi ha molt de talent en la indústria del cinema en llengua catalana. I
en tots els casos, les obres premiades es donaran a conèixer dissabte, 7 de juny, durant la gala de Cluenda. I anem ara fins a Tarragona, perquè l'Ajuntament de la ciutat ha tret a licitació la instal·lació de càmeres de videovigilància a la part alta. El contracte està dividit en dos lots i té un preu de sortida de 149.000 euros. El lot número 1 inclou els sistemes de videovigilància a la via pública i el segon es basa en el sistema de gravació, gestió i anàlisi de les imatges. Aquestes es tractaran de manera unificada i centralitzada a la Guàrdia Urbana. En total, l'Ajuntament preveu la instal·lació de 28 càmeres. La majoria estaran repartides pels carrers del nucli antic, però també se'n posaran a la Via Augusta, al Parc del Miracle i també a la Rambla Nova. I ens fem ressò també en matèria econòmica i de turisme, concretament, que l'empresa MSC Cruceros té programades 25 escales al port de Tarragona aquest estiu. A més, la companyia ha anunciat que té intenció de seguir-hi operant l'any vinent. Aquest 2025, doncs, MSC Cruceros encetarà la temporada creuerista a Tarragona el 14 d'abril. Aquesta s'allargarà fins al 17 d'octubre i la majoria de vaixells atracaran a Tarragona en divendres. Hi ha 25 escales programades, com dèiem. Són 3 menys que l'any passat. Seran totes amb el vaixell MSC Esplèndida, excepte una, que la faran amb el que s'anomena Magnífica. Fernando Pacheco, director general d'MSC Cruceros a l'estat espanyol, ha avançat que l'any vinent la companyia seguirà operant a la Costa Daurada.
La nueva terminal de Tarragona, inaugurada el año pasado, nos ofrece obviamente unas operativas de embarque y desembarque, pues que nos y de tránsito que nos ayudan mucho a ofrecer al pasajero de MSC una experiencia que nos obliga a mantener el crucero desde Tarragona en el verano 26.
Pacheco ha donat aquests detalls a la presentació de la nova temporada. MSC Cruceros farà prop de 500 escales en ports espanyols aquest 2025. 200 seran al port de Barcelona, on a més pròximament estrenaran una nova terminal. I com és habitual, els últims instants d'aquest informatiu el dediquem a la informació a l'actualitat esportiva de casa nostra. Us parlem de pàdel, perquè la palistana Ortiz s'ha proclamat campiona del primer Super Grand Slam del circuit Audi Legend 2025 de la Federació Catalana de Pàdel, disputat a les instal·lacions del G-Pàdel Indoor de Girona. L'altafollenca ha fet tàndem amb la seva companya del Club Tenis Tarragona, Inara Pozuelo, per vèncer a les primeres caps de sèrie. Ortiz i Pozuelo, que eren les segones caps de sèrie, s'han imposat a la gran final a Cristina Rodríguez i Eva Vives. El primer set ha estat força plàcid, amb un 6-3, mentre que en el segon s'han hagut d'emprar fons per evitar anar al desempat davant la major competitivitat de les seves contrincants, i s'han imposat finalment amb un 7-5, amb el qual han sentenciat el partit i el torneig. En declaracions a la Federació Catalana de Pàdel, posteriors al partit, Ortiz ha reconegut que les seves contrincants han estat difícils de vèncer perquè mai han donat res per perdut. La mentalitat per gestionar cada moment, afegeix, ha estat molt important.
Las expectativas con Alexia era más una adaptación.
Sabem que la Cristina i l'Eva són dues jugadores que sempre estan allà, que ho lluiten tot, que tot i que les coses vagin malament, sempre intentaran donar-li la volta. I bueno, això ha sigut que hem tingut molts punts d'hora en tot el partit, que la cosa estava igualada i bueno, al final crec que la tensió sempre hi és, i més en una final. I bueno, al final jo crec que hem sabut treure-ho endavant, i el que ha dit ella, molt de cap i lluitant.
Les dues palistes del Club Tenis Tarragona havien debutat als vuitens de final amb una victòria similar contra Carla Méndez i Ainhoa Rodríguez, concretament directament amb un 7-5 i un 6-1, de menys a més, per arribar als quarts de final, en els quals van vèncer Ingrid Van i Agustina Schleser per 6-2 i 6-4. D'aquesta manera van accedir a les semifinals, en les quals van tenir el partit més complicat de tota la competició contra les quartes caps de sèrie, Ares Llobera i Maite Cano. Tot i endur-se el primer set amb un 6-2, les seves rivals van igualar amb un 6-7 al tiebreak del segon, forçant un desempat en què van mostrar la seva millor versió per passar amb un 6-4. La victòria en el Super Gran Slam de Girona fa que Ana Ortiz pugi al segon esgraó del rànquing del circuit amb 7.962 punts, quedant-se molt a prop de la primera plaça que ocupa Cristina Rodríguez amb 8.012 punts. I del padel passem a parlar-vos de judo, perquè la judoca del Club Dojo Roda de Barà i el Club Dojo Tàrraco, Alexia Hernández, s'ha penjat la medalla de bronze al rànquing infantil de judo celebrat aquest passat dissabte al Vendrell. La rodenca ha fet tercera a la categoria de 40 quilos, tot just per darrere de la seva companya d'equip, Irene Calvente. En declaracions al programa Baix Gaia Esports, l'entrenadora del dojo, Soraya Barreiro, ha fet una valoració positiva de l'actuació d'Hernández. Creu que és una nova mostra de la projecció que té, malgrat dur només un any competint en una disciplina en què el nivell, diu, ha crescut molt, tant a Catalunya com a la resta de l'Estat.
Mis expectativas con Alexia era más una adaptación en el que ella fuera participando y que psicológicamente se fuera preparando para las competiciones y bueno, pues sí, me ha sorprendido el hecho de que, bueno, pues ha sacado mejores resultados, ¿no? Y lo que sí que intentaremos en la temporada que viene es que pueda participar en más competiciones, a ver si sigue esta línea.
Hernández és cinturó groc i realment no té un gran nivell tècnic, com reconeix Barreiro, però està en una etapa inicial i d'aprenentatge, i l'objectiu és que segueixi aquest camí per veure si la temporada vinent es pot presentar ja a un campionat estatal amb la garantia de fer un bon paper.
Nuestro propósito no es que quedara para clasificarse en el Campeonato de España, no era nuestro propósito era, bueno, pues continuar este camino de aprendizaje para irla preparando y bueno, pues ya el año que viene vamos a ver cómo ella se encuentra también, ya tendrá también más conocimiento técnico para ir haciendo más puntuación y si sigue así, pues no descartamos que pueda ya competir a nivel nacional.
En el rànquing infantil d'aquest dissabte, el judó Roda Barà també ha presentat dos judoques més, Martí García en 66 quilos i Abdelà Almuden amb 60. Cap dels dos ha fet podi, però des de l'entitat també es mostren satisfets amb l'actuació que han fet. I per la seva banda, el callarenc Joan Casado s'ha proclamat guanyador de la competició de judó dels campionats de Catalunya universitaris celebrats a les instal·lacions esportives de la Universitat de Barcelona. El triomf i la medalla d'or a la categoria de menys 81 quilos li permetran representar a la Universitat Rovira i Virgili al campionat d'Espanya que tindrà lloc a Madrid l'11 d'abril. Doncs amb aquestes informacions de l'actualitat esportiva de casa nostra, nosaltres arribem fins al final d'aquest informatiu, de l'informatiu d'aquest dimarts, 25 de març del 2025, com sempre en directe al 107.4 de la FM, de la freqüència modulada i a través de les diferents vies que teniu disponibles per escoltar-nos en directe, com són a la TDT, a l'app per telèfons mòbils Android o bé al nostre web, a www.altafullaradio.cat, des d'aquí ens podeu seguir en directe o bé recuperar el podcast, la gravació d'aquest informatiu a través del servei a la carta. Igualment, el perfil d'Altafulla Ràdio es troba disponible, actiu, a les xarxes socials Facebook i X, l'antic Twitter, per portar-vos l'última hora del que passi a casa nostra. Res més, des d'aquí, des dels estudis del carrer Marquès de Tamarit d'Altafulla, tot l'equip que fem possible aquest programa us saluda ben cordialment, en especial una servidora que us està parlant en aquests moments, soc la Caro Cuota, i us envio una forta abraçada. Ens retrobem a les pròximes edicions de l'informatiu d'aquesta casa. Que vagi molt bé el dia. A reveure!
Altafulla Ràdio.
La xarxa. L'agenda Altafulla Ràdio.
Aula universitària de la gent gran. Mengem temporada.